Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Pimec alerta que els retards de Rodalies costen 2,2 milions d'euros diaris al mercat de treball. La patronal ha fet el càlcul a partir dels costos laborals mitjans i del nombre de persones afectades, així com la durada d'aquestes incidències. En un comunicat, també ha fet un segon càlcul en relació amb l'afectació a l'economia en general en termes de productivitat, i la xifra ascendeix als 3,2 milions. Per tot plegat, la patronal demana mesures urgents per evitar que repeteixin situacions semblants de cara al futur. I és que aquest dimarts continuen les incidències pel robatori de coure. Diumenge passat a l'estació de Montcada, l'R3, l'R4, l'R7 i també l'R12 pateixen encara modificacions del servei. I a banda d'aquestes afectacions, a aquesta hora també hi ha incidències a l'R2 Nord i l'R11 entre Granollers Centre i Maçanet Massanes per un atropellament. Els viatgers del tren implicat estan sent transbordats a un altre tren i ja s'està gestionant també un servei alternatiu per carretera. Per tant, jornada molt complicada avui a la xarxa ferroviària catalana. Més qüestions. El primer secretari del Partit Socialista i guanyador de les eleccions, Salvador Illa, diu que l'informe de la Guàrdia Civil demostra que les notícies sobre la presumpta corrupció de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, són falses, i condemna les difamacions del president de l'Argentina, Javier Milei, contra ella i també contra Pedro Sánchez.
President d'Argentina, que no estava gastada del que el seu país necessita des del meu punt de vista, saltant unes vinyes vermelles a Eslovàquia, miri què ha passat, no? El llenguatge polític és molt important i els dirigents polítics han de tenir cura amb això, que no vol dir que no siguem contundents. Jo crec que es pot ser contundent i educat i respectuós, no? Però no podem saltar-nos vinyes vermelles.
Mentrestant, Javier Milei es nega a demanar disculpes i acusa Pedro Sánchez d'actuar de manera totalitària. I en clau política espanyola, avui hem sabut que el Congrés dels Diputats debatrà i votarà definitivament l'amnistia. Serà el pròxim 30 de maig, una llei que acabarà, per tant, la seva tramitació parlamentària i estarà llesta per la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, previsiblement l'endemà, el dia 31. I un cop aprovada, l'amnistia queda en mans dels jutges, que disposaran de 2 mesos per aplicar la norma en tots els casos relacionats amb el procés independentista. I més qüestions. D'aquest dimarts, el Consell de la Unió Europea ha donat el vistiplau a la primera llei europea per regular l'ús de la intel·ligència artificial. Els estats han ratificat la decisió avui mateix, després que el Parlament Europeu donés la seva llum verda, això, el passat mes de març. El secretari d'Estat per la digitalització de Bèlgica, Mathieu Michel, ha qualificat la llei d'històrica, la primera d'aquest tipus al món, perquè aborda un repte tecnològic global i crea també una oportunitat per les societats i les economies del món. A punt d'enfilar a les 12:05, plana esportiva en bàsquet. El Baxi Manresa intentarà avui igualar els play-offs dels quarts de la Lliga ACB contra l'Unicaja després de perdre el primer partit la setmana passada, una eliminatòria que juga el millor de tres partits. Per tant, si els manresans no aconsegueixen guanyar avui, quedarien eliminats a la lluita pel títol de Lliga. En el primer partit disputat la setmana passada van arribar a plantar cara al millor equip de la fase regular de la competició, però els malaguenys van saber reaccionar a temps per endur-se aquest primer assalt. El partit d'avui es disputa al Nou Congost amb un màxim l'objectiu marcat de guanyar, com dèiem, davant la seva afició per forçar un maig de desempat. L'entrenador del Manresa, Pedro Martínez, es mostra optimista.
Donar el nostre màxim fins on arribem. Si guanyem, fantàstic. Jo crec que la temporada es mereix un tercer partit mínim, però si donant el nostre màxim no ho aconseguim, pues, tindrem que assumir-lo i mirar cap endavant, no? No queda un altre.
El partit d'avui, el Nou Congost, es disputa a partir de 8:45 del vespre. Per tant, molt pendents també del bàsquet. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, que com sempre hi trobaran també tota l'actualitat de la jornada. Fins la una els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 12 del migdia i a la nostra parada solidària d'avui volem dedicar uns minuts a recordar i conèixer millor com funcionen les residències per gent gran, perquè ja sabem que s'han convertit en un element important en el nostre entorn social, perquè proporcionen, no cal dir-ho, un lloc de cura i suport per a aquells que necessiten assistència diària. Per parlar una mica de tot plegat, ja podem saludar el director de la llar per gent gran Domus Vi Claret. Ell és Antonio Miguel Ortega. Molt bon dia, Antonio Miguel, gràcies per tornar amb nosaltres un dia més.
Hola, buenos días. Yo encantado de estar ese ratito con vosotros.
Antonio, ara fa uns mesos que vam parlar. Deixa'm preguntar-te primer de tot com continua tot per la Domus Vi Claret. Teniu novetats?
Pues mira, la verdad es que todo muy bien. Como novedades así más destacadas, estamos participando en un taller de reminiscencia con el fútbol, con el Real Club Deportivo Español. Y la verdad es que le está funcionando muy bien a nivel de reminiscencia a nuestros residentes. Y nos vamos a embarcar en un proyecto que es muy, muy importante para nosotros, para residentes y para familiares, como es el Consejo de Familias. Lo que pretendemos un poco es acercar mucho más el recurso a las familias y buscar un poco más su implicación con el centro. Y es un proyecto muy ambicioso y además va a ser muy beneficioso tanto para familias como para residentes. Es lo más nuevo que te puedo adelantar.
Doncs com sempre, Domus Vi Claret, mirant no només pels residents i per la seva cura, que això ja és important, sinó posant el focus també en el món de les famílies, que sempre s'ha deixat una mica de banda i calia, no?, posar-hi el focus sobre els cuidadors, també.
Sí, así es. Son parte importante del cuidado de sus residentes y son parte importante también a la hora de que nosotros podamos seguir trabajando la atención central a la persona en la que estamos inmersos actualmente.
Antonio, un tema que no vam parlar la darrera vegada que vas venir als estudis de Ràdio Estel va ser el tema de les estades temporals. I m'agradaria obrir aquesta qüestió, perquè suposo que ara vindrà l'estiu I és una època precisa per parlar precisament d'aquestes estades temporals. Què són les estades temporals? En què consisteixen? Com poden ser aquest tipus d'estades? Per qui estan pensades?
Mira, pues tal y como dices, ahora viene el verano y se abre un abanico de necesidades no solamente para los usuarios que están en sus domicilios, sino también para sus familiares, ¿no? Es el programa de estadas o de cortas estancias que denominamos nosotros dentro de nuestro centro. Lo podríamos denominar como un recurso temporal que está pensado evidentemente para ayudar a las familias en el cuidado de sus seres queridos ante pues múltiples circunstancias, ¿no? De que pueden pasar desde la necesidad de un propio descanso o respiro del propio familiar hasta pues fines de semana, traslado, viajes, obras en el propio domicilio y periodos de convalecencia, tanto del propio cuidador como de la persona que tiene que ser cuidada, ¿no? Lo que pretendemos con estas estancias es favorecer esos cuidados en un entorno profesional y también llegar a aquellas necesidades de puntual o temporal de los cuidados que normalmente se suelen realizar en domicilio, traerlos a la residencia.
¿Perquè hi ha un temps d'estada mínim?
No, nos adaptamos precisamente, es un tema temporal, sí que es verdad que está delimitado en el tiempo, pero nos adaptamos a las necesidades que pueda tener el residente o el propio familiar. Puede ser desde días, semanas, meses, dependiendo un poco de las necesidades puntuales que pueda tener el cuidador o la persona a la que cuidamos.
Em parlaves de respirs familiars. Què hem d'entendre quan ens parles de respir familiar?
Uno de los motivos por los que nosotros podemos estas estancias temporales a su disposición es el propio descanso físico y emocional. Pensar que el cuidado a domicilio, el cuidador principal, evidentemente pues sufre, entre comillas, un desgaste tanto físico como emocional, y son momentos en el año en el que ayudamos a la persona que cuida a que tenga este respiro o este descanso tanto físico como emocional. Me refería a eso.
Ja em va parlar l'altra vegada que va venir l'Antonio i estic molt content de poder-ho parlar amb ell, perquè si una cosa tinc clara de les residències Domus Vi i la de Domus Vi Claret és que una residència no és un pàrquing i, per tant, ha canviat molt el concepte de residència des de fa uns anys, no, Antonio?
Así es. El concepto que tú comentabas de aparcamiento, esto actualmente, ya hace unos años, esto no existe. Es un sitio donde cuidamos sus necesidades, desde sus necesidades más básicas hasta fomentamos actividades terapéuticas, fomentamos actividades lúdicas. Lo que pretendemos es que la vida sea lo más activa posible y que podamos cuidar en todos esos aspectos a nuestros queridos residentes. Nos estamos yendo más a no solamente unos cuidados terapéuticos o unos cuidados de actividades de la vida diaria, sino a que estén confortables. Estamos hablando de peluquería, podología, una serie de servicios que ofrecemos en el centro para favorecer el mantenimiento activo de estas personas, ¿no?, de nuestros mayores.
Si anem a aspectes més concrets, per exemple, quin tipus d'activitats diàries organitza la residència per mantenir els residents mentalment actius?
Mira, pues básicamente las podemos dividir en tres grandes bloques. Evidentemente hay actividades destinadas a lo que es la parte cognitiva, y esto va a depender evidentemente del grado de dependencia o de deterioro que tenga la persona o que tenga el residente en este caso. Tenemos actividades dirigidas a esta estimulación cognitiva, pues desde talleres donde nos apoyamos en digitalización, como puede ser el NeuronApp, que nos ayude mucho a nivel digital a trabajar este tipo de estimulaciones. Nos podríamos ir a un segundo bloque, como son las estimulaciones físicas. Evidentemente, todo lo que sea mantenernos activas para ellos es terapéutico. Y luego también, evidentemente, actividades lúdicas, ¿no? Pues desde conciertos, celebraciones, salidas, excursiones, el bingo, que es una de las actividades que más les gusta, cine. Todo esto, estos tres grandes bloques, lo que pretende es mantenerlos activos dentro, evidentemente, de su dependencia tanto cognitiva como física.
A més, el personal de la residència està capacitat específicament per tractar persones amb problemes de memòria en aquest sentit, eh?
Exacto, sí. Nosotros tenemos un amplio equipo de profesionales que va desde las propias auxiliares hasta equipo asistencial, donde entran médico, enfermería y otros profesionales, y el equipo técnico, ¿no? El equipo técnico está conformado, evidentemente, como tú decías, por gente cualificada para hacer este seguimiento, este tipo de trabajo con ellos. Tenemos desde psicóloga del centro, una terapeuta ocupacional, tenemos fisioterapeutas en el centro y animadores socioculturales que lo que pretenden es conseguir este objetivo de mantenimiento activo de los propios residentes.
A més, sempre en parles, Antonio, de l'atenció personalitzada a la Domus Vi Claret. Com s'assegura Domus Vi que cada resident rebi aquesta atenció personalitzada? És a dir, es dissenya un pla específic de cures individualitzat per cada resident?
Así es. Estos equipos, desde el equipo técnico, equipo asistencial y el resto de equipo de la residencia, lo que hace es, tras sus valoraciones a través de las escalas y evidentemente a través de su propia valoración subjetiva como profesional, se establecen cuál es el listado de cuidados que va a necesitar este residente. Aquí intervienen estos profesionales y estamos incorporando también que puedan participar tanto las familias como el propio residente. ¿Cómo participa el propio residente de todo esto? Pues oye, lo escuchamos, entendemos cuáles han sido sus hábitos, cuáles han sido sus gustos, cómo ha vivido su vida, qué se han dedicado, y todo esto lo trasladamos a ese plan individualizado de cuidados de cada uno de ellos. ¿Quién ejecuta este plan? Pues desde las auxiliares hasta el psicólogo, hasta el médico. Todos sabemos exactamente quién es, porque cada persona es individual y debe ser tratada y cuidada como una persona individual. Son los que garantizan luego la ejecución de este plan individualizado que tiene cada uno de ellos.
Antonio, finalment, deixa'm preguntar-te quins esforços realitza Domus Vi a dia d'avui per innovar, per millorar contínuament els seus serveis.
Pues mira, básicamente, ya creo que lo recordamos en la última charla que tuvimos, utilizamos terapias no farmacológicas dentro de nuestro día a día, ¿no? Pues contamos con una cabina de hidroterapia, que lo que buscamos un poco es la activación de cualquier tipo de residente en cuanto a perfil dentro del centro, donde ofrecemos musicoterapia, hidroterapia, aromaterapia. Esta sería una de las terapias no farmacológicas, digamos, más usadas dentro del centro. Utilizamos también las gafas de realidad virtual. Aquí hay dos aspectos. Evidentemente podemos trabajar con programas a nivel cognitivo, de manera individual o de manera grupal, y luego más lúdico. Pues, por ejemplo, hay usuarios que han podido viajar a Venecia a través de este recurso sin tener que salir de la residencia, ¿no?
Me encanta eso.
También he nombrado antes el NeuronApp, es un programa que utilizamos a través de la tablet, que también lo que pretende es estimular cognitivamente dependiendo del grado de deterioro cognitivo que tenga el propio residente, ¿no? Son tres ejemplos de terapias no farmacológicas que solemos utilizar y además que tienen mucho éxito dentro de nuestro centro.
Antonio Miguel Ortega, director de Domus Vi Claret, moltíssimes gràcies per atendre'ns de nou en aquest programa i en aquesta emissora. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Gràcies a vosotros y muchísimas gracias.
Radio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei,
epa, tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
18 minuts, 19, que passen de les 12 del migdia i nosaltres que no volem deixar de ser solidaris i avui volem conèixer millor una altra associació, l'associació Goofy Surfs Aid Kids, la qual va néixer fa menys d'una dècada des de l'àmbit sanitari i amb l'objectiu d'ajudar infants i joves amb discapacitats físiques o psíquiques. Ho fa utilitzant, a més, una pràctica esportiva molt estesa arreu del món, el paddle surf. Es tracta de sessions de paddle surf on els infants entren a l'aigua, pugen a les taules de surf i gaudeixen d'una jornada que els permet oblidar oblidar el dia a dia i superar aquestes complicacions. A més, a banda de la seva activitat diària, han organitzat el seu primer esdeveniment musical, el Goofies Fest, un petit festival de música que es va celebrar justament la setmana passada a la sala Luz de Gas i per on van passar artistes de la talla, atenció, de Lil Dami, Siderland o Dani Flaco. Per conèixer millor tot plegat, ja ens acompanyen Carles Gilibets i Patricia de Villamore, tots dos cofundadors de l'associació Goofies Surf Aid Kids. Carles, Patricia, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Carles, Patricia, ara de seguida entrem en el que va passar la setmana passada i en aquest primer festival solidari de la sala Luz de Gas, però abans que res volem saber més de vosaltres, volem conèixer-vos. Com va sorgir la idea de crear una associació com la Goofies Surf Aid Kids?
Doncs mira, la Patricia i jo fa molts anys que ens coneixem. Ella té un fill que és autista i una d'aquestes ocasions que estem compartint vídeos em va enviar un vídeo d'un surfero hawaiano amb un fill autista, que l'única manera que tenia d'interactuar amb el seu fill justament era damunt d'una taula de paddle surf, no? Llavors, ja feia molts anys que nosaltres estàvem col·laborant amb l'Hospital Sant Joan de Déu i jo li vaig proposar per què no fem aquesta activitat a Barcelona. Evidentment, és un lloc on no tenim moltes onades i, per tant, seria una activitat que podria encaixar perfectament en aquesta fase de rehabilitació, no? I també amb nens amb diferents patologies psíquiques, no? Ho vam plantejar i així va començar Goofies, ara ja fa 7 anys, primer amb la col·laboració de Pucas, una escola de surf que hi havia a Barcelona, i ara amb el Club Ativela. I bé, són sessions, com explicaves perfectament, on es tracta de que a través del joc ells facin exercicis de rehabilitació i sobretot tinguin el contacte amb el mar. Hi ha una segona part, perquè bé, la música per nosaltres és molt important, on no els hi diem l'artista que vindrà i quan ja han passat la fase aquesta de sortir de l'aigua, canviar-se i tal, i relaxar-se i fer el berenar, apareix l'artista i els hi fa un concert amb ells. Llavors, doncs, és un estímul especial, no només pels nens, sinó pels els acompanyants, els pares i les mares que venen, i fins i tot, evidentment, també per nosaltres que fem aquesta activitat.
Ara entrarem en els acompanyants, en els pares, en les mares, en els germans, si cal, en tot el suport, eh? Però abans, Patricia, com ajuda a tota aquesta gent el pàdel surf? Això s'ho pregunta molta gent a casa, ara.
Sí, a veure, de fet, el que és l'esport sempre ajuda, no? El que passa és que, com ha dit el Carles, el mar jo crec que té uns efectes molt més secundaris que són molt bons, no? Els nens, les nenes, els joves, tots els que venen a gaudir, tant amb discapacitats psíquiques com els nens de Sant Joan de Déu que estan en rehabilitació, a les sorres es senten pitjor. Quan entren a l'aigua, doncs tots les seves pors s'esvaeixen, no? I és el moment que nosaltres també, junt amb els voluntaris, que són un gran input per nosaltres, doncs aleshores fem que els nens puguin moure's, i fem jocs, i intentem doncs, que entre el joc i ells mateixos doncs, puguin arribar a sentir-se molt millor, moure's tot ells i expressar-se, no? Que és el bo.
Perdoneu que personifiqui un moment, però, clar, quan una persona està cuidadora, i jo ho he estat, sap una mica del que parla. I està molt bé, però molt bé, posar el focus sobre la gent que ho necessita, sobre aquests nens i nenes que participen del paddle surf, però està molt bé, com feia en Carles, també posar el focus sobre els familiars, sobre els cuidadors, sobre la gent que tenen les necessitats bàsiques de tota aquesta gent. Suposo que també és una activitat que també els deu relaxar amb ells, en el sentit de el meu fill, el meu germà, el meu amic, està gaudint.
Sí. Ens trobem que quan arriben, i és la primera vegada que venen a fer la sessió, i encara és com de tensió, de nerviosisme, no? Perquè primer els hem de posar el neopreno i aquestes coses que tenen a veure doncs, amb el paddle surf. I les mares i els pares, fins que no toquen la sorra, no els hi canvia la cara. Però quan els seus fills estan dins l'aigua i els veuen que estan rient, que estan jugant, els relaxen moltíssim. Ja s'ha fet una colla com d'amistat entre les pares, perquè a més es coneixen alguns d'ells. Llavors és un moment de relax. Es veus molt relaxats. De fet, el problema és que, malauradament, aquests nens fan la sessió només un cop a la temporada i per això fem aquest tipus d'activitats, no? Però, sobretot, això és... Ells es relaxen i després t'expliquen les històries. Cada nen té una història molt particular. Nosaltres, a el que és el perfil d'Instagram, per exemple, de Goofies, expliquem la cara amable i divertida, però hi ha moments que és complicat de gestionar les emocions que hi ha en una sessió de Goofies, no? Perquè els pares...
Expliquem-ho, hi ha molt drama darrere.
Sí, tot sí, sí. Cada nen porta, doncs, això, doncs, un pes molt important a sobre, i els pares, doncs, evidentment, bueno, evidentment nosaltres ho compartim amb ells. I a principi, en els primers anys, ens costava bastant gestionar tot això, no? T'anaves a casa, doncs, amb un mal de panxa que costava una mica digerir. Ara, amb el temps, no, perquè al final penses en aquest resultat positiu de que els nens disfruten, s'ho passen bé, gaudeixen moltíssim del mar, que hi ha nens que ens expliquen, és la primera vegada que estic tocant la platja.
Hòstia,
nens que venen amb cadira de roda, sense mobilitat, i que et diuen, llença'm, sisplau, i quan veus que tregui la mà, m'agafes i em treus de l'aigua. Situacions complicades per nosaltres a nivell de, bueno, la responsabilitat que també tenim, no? I després tots aquests voluntaris que veus que una vegada han vingut s'enganxen i repeteixen. Ara mateix tenim el xat, que ja començarem la setmana que ve les sessions, i gràcies també a l'acció que vam fer la setmana passada, doncs cada vegada hi ha més gent que vol també participar de les accions que fem amb els nens.
Anem aquí. Quin paper juguen els voluntaris a l'associació?
Bàsic. Sense ells no podem, perquè, de fet, les sessions normalment són del voltant d'uns 15 nens, més o menys, en funció, i aleshores pues, cada nen va amb un voluntari, a menys que no tinguin unes patologies que es poden més o més moure per ells mateixos. En general, és un. Aleshores, sense voluntaris, els nens no poden sortir a l'aigua, o ens tenim que organitzar d'una manera molt complicada. Així que el voluntari, des de que arriba fins que se'n va, es queda amb nosaltres, repeteix, com diu el Carles, perquè és una... Tot i que veus, pues, això, moltes històries a darrere, en aquell moment l'experiència és molt agraïda per tothom. I els voluntaris són els primers que diuen, ostres, gràcies per fer-nos conèixer Goofies i per deixar que nosaltres estiguem aquí col·laborant i ajudant a aquests nens. I ja et dic, és un a un, i sense el voluntari, almenys 15 voluntaris i algun encén per sessió, és impossible fer-la.
Ara de seguida us pregunto pel Festival de Música que heu muntat, però abans, Carles, em deies que l'associació ja té 7 anys de trajectòria. Com ha evolucionat el projecte des que va néixer fins ara?
Recordo la primera vegada que ens van ficar a l'aigua, i tot i que eren monitors de surf, per tant estar acostumats a ficar-se a l'aigua i ensenyar als nens, que no sabien ben bé com agafar-los, era un patiment constant, i sort de tots els voluntaris que ens van acompanyar en aquell primer any, i la gent de Bucas, que és una de les escoles professionals de Zarauz més importants de surf. Bàsicament ha estat amb el tema anímic de nosaltres mateixos, no? De quan ve un nen en diferents dificultats, tant psíquiques com físiques, i li has de posar el neopreno, com li parles, com t'expresses amb ells, com li dones el seu temps per parlar. Hi ha nens que han tingut tumors, diferents tipus de càncers, i potser doncs, la parla els hi costa una mica més, o tenen doncs, problemes físics, no? Pues, hi ha nens que no porten, pues, porten jo què sé, una cama ortopèdica, o un braç que no poden moure, i que tothom tingui aquesta visió d'alegria, de diversió, no? Això és el que més ha evolucionat a Goofies, i ara és com... una hora de diversió, no? I el més important és que hi ha els pares que han repetit, perquè, clar, al final, el nen, malauradament, continua tenint la seva enfermetat any rere any, i en repeteixen, ja són Goofies que són quasi veteranos, alguns d'ells, i els pares es fiquen a l'aigua, també.
Sí?
Els pares, sí, sí, i els germans, que no tenen cap mena d'enfermetat, també els convidem a que es fiquin a l'aigua. Per tant, parlàvem amb els fisioterapeutes de Sant Joan de Déu i ens deien, és que una hora, 45 minuts, 50 minuts que fem de sessió són dues hores en una sala normal de rehabilitació per a aquests nens, no?
Pot ser, Carles, que, perdona, pot ser que com m'ho estiguis plantejant... Clar, jo estava pensant ara, en Carles, tal com ho planteja, ha passat de que vinguin nens amb dificultats importants i patir a que vinguin nens amb dificultats importants i dir, això és un repte.
Totalment. Mira, a principi volíem que aprenguessin a fer paddle surf, no? I érem com bastant estrictes a l'hora de pujar de la taula, fes aquest moviment i tal. I vam veure entre tots que el que allà necessitàvem és que el nen disfrutés, no? Que sortís amb un somriure. Hi ha casos de nens que han estat després ingressats a Sant Joan de Déu i en una tarda normal, sense fer res, agafaven un paper i un llapis i dibuixaven la seva experiència, no? Oh. I ens envien vídeos de gràcies a Goofies i tal, no? Mm. Llavors, aquesta és la sensació bona i positiva que volem, no? El segon component de Goofies, i suposo que això és el que ens diferencia d'altres associacions o entitats que fan també aquest tipus d'activitat, és la part musical. La música és l'altra gran, no?, aportació que els nens, sobretot, gaudeixen moltíssim, sobretot nens amb autisme, amb Asperger, que els veus que connecten moltíssim amb la música, no? I aquell moment també és màgic, perquè sí que estan cansats d'haver fet l'hora de paddle surf, però de cop i volta no sé on treu l'energia, que aquesta és la part també que nosaltres, com a retorn, és increïble. Els nens aquests et donen unes lliçons brutals de saber gaudir de la vida els moments que tenen ells per poder disfrutar-los, que és màxim, no? I aquesta segona part de música, i ja et dic, han vingut molts artistes en aquests 7 anys, doncs és també molt gratificant per ells. Mm.
De qui neix, Patrícia, el Goofies Fest?
Bueno, el Goofies Fest neix de que nosaltres, una de les... de lo que jo li vaig demanar al Carles quan ens vam trobar la primera vegada, va ser que jo volia que fos alguna activitat que fos gratuïta per les escoles, pels nens, perquè les famílies per nosaltres són totes iguals i si posem qualsevol preu doncs hi ha nens que potser no arriben, no? Aleshores, doncs això ens va servir per això, no? Per al final decidir que les activitats tenen que ser gratuïtes. A partir d'aquí busquem i interactuem amb marques, amb doncs el que deia de Pucas, ara, per exemple, és Pativela amb qui fem les activitats, que realment ens donen tot el material i tot, i també Hard Rock Café, que també amb nosaltres també col·labora i ens dona el berenar, i tot això fa que, bueno, que es converteixi en una experiència gràcies a tot un conjunt de gent, no? i d'empreses que ens ajuden.
Escolta, en primer festival de música, aquest Goofies Fest a la sala Luz de Gas, que ha comptat amb Lil Dami, amb Siderland i amb Dani Flaco. Nada mal.
Sí, no està gens malament. No? Al final, 12 artistes, en Roger Pedró...
Sí, moltíssims.
Jofre Bardagí. Vam canviar, finalment, dos dies abans vam decidir que el millor lloc perquè la gent conegués l'experiència de Goofies era fer-ho en el Club Pativela. Per tant, vam passar de Luz de Gas al propi club. I vam encertar, perquè realment es va crear un ambient molt màgic.
Sí, eh?
Van venir totes les famílies, van venir nens que potser no haguessin vingut a Luz de Gas, uh-huh. Van parlar ells també, i d'alguna manera era l'entorn natural on fem les activitats, i per tant creiem que la primera edició del Goofies Fest ja té la seu oficial per les properes edicions que puguem fer, no? Com deia la Patrícia, ens serveix per recaptar fons. Hi ha nens que venen amb taxi i s'ho paguen ells, doncs no volem ni que paguin el taxi, no? quan arriben al club. Amb voluntaris hem d'agafar nens que no tenen mobilitat i acostar-los fins al mar. Doncs volem comprar una cadira amfibi, per exemple, uh-huh. No? S'han de canviar els neoprenos. Les taules, doncs, també s'han d'actualitzar cada any. Els berenars, sí que és cert que Hard Rock ens ajuda, però la logística d'anar a buscar fins al Hard Rock de Plaça Catalunya el menjar, doncs l'hem de fer entre nosaltres. Uh-huh. Per tant, necessitem aquest recolzament a través de donacions, o en aquest cas amb el festival. Haig de dir que tots els artistes van venir de forma desinteressada. Tots ho passen bé, tots donen més del que els hi demanem. Els hi demanem dos o tres cançons i allò es va convertir en una gran festa i, per tant, Goofies Fest forever. Mm.
Patrícia, quins són els propers passos i, per tant, els plans de futur de Goofies?
Bueno, els propers passos són començar ja la setmana que ve i que vinguin les escoles, que comencem també amb els nens de Sant Joan de Déu i que comencem a fer les sessions, que crec que és el que tothom està esperant. I també, pues, el que diu el Carles, continuar amb un segon Goofies Fest i així anar fent, que ens ajuda primer per recaptar els fons aquests que necessitem, perquè tot es desgasta, volem també donar-los més l'experiència dels nens cada vegada sigui millor, i per desgraciar tot això passa per tenir també un coixí econòmic, i res, i aleshores pues, el futur és una mica aquest, no? potser no volem perdre l'essència de Gufis. Gufis és petit, no és una gran associació, i som la gent que estem, doncs som gent que ho fem de manera altruista perquè tots treballem i ens falta trobar el temps, però Gufis seguirà i a mesura que anem creixent poc a poc, doncs també ens permetrà poder fer més, agafar més escoles, poder fer més temps, bueno, tot va per aquí, una miqueta.
Deixeu-me que us faci dues darreres preguntes. La primera, si algú ens està escoltant i diu, hòstia, que és tota aquesta meravellosa idea, jo vull col·laborar-hi com a mínim, vull aportar el meu granet de sorra a fer possible el somni de tants i tants nanos de ficar-se al mar, de riure, d'algú tan maco i universal com riure. Com poden col·laborar? Què podem fer?
Doncs el més fàcil seria entrar a la web de Gufis, que és www.gufis.org. Uh-huh. Allà hi ha un canal per un costat donacions i de col·laboracions, i ens poden enviar un missatge per poder tenir doncs, aquesta possibilitat de participar. I també des d'Instagram, des de les xarxes socials, Gufis Surfy Kids, ens poden enviar un missatge. De fet, molta gent ja aquests últims dies sí, ens han enviat. Avui ja tenim actiu el xat dels voluntaris i la cosa doncs, no para i està molt bé. I aquestes són les dues formes de connectar amb nosaltres, a través de la web i des de les xarxes socials.
Gufis, per si algú s'ho pregunta, eh? gofys.org. Aquesta és la web, tal qual el gos. Per entendre.
Sí,
que tenim una edat,
sí.
El gos.
És el moviment quan puges la tabla de padel surf.
Tens sentit.
O fas esquí, ets regular o gufis. No?
Ah,
llavors
boníssim.
Hem jugat amb si ets esquerrà o dretà, no? Llavors hem jugat amb gufis del gos i gufis de la posició natural de pujar a la tabla de surf.
I per últim, Patrícia, també ens ho explicava en Carles abans, però vull saber com ho rebeu, això. Quan un nano d'aquests, els que heu ajudat, fa un dibuix, fa un vídeo, us fa un àudio, el que sigui, i us l'envia, tu què sents, Patrícia?
No t'ho sabria explicar, és molt, molt emocionant. La veritat és que, no sé, ho compartim entre tots, diem, mira el que hem aconseguit, i sol que un nen ens envia això, per nosaltres ja és moltíssim. Però la veritat és que no solament és un. De fet, el que deia el Carles, el Gufis Fest, va venir alguns nens a unes hores intempestives per ells, i tots ells molt, molt agraïts, i ens agradaria, el que tu deies, al futur, pues, ojalà poguéssim, aquests nens que venen una vegada a l'any, pues, poguéssim allargar puguin venir més. Aquesta és la idea. I que molts d'ells, el que diu el Carles, repeteixen, quan anem a començar volen tornar una altra vegada. Però l'agraïment d'ells, de fet, és el que diu el Carles, no? que nosaltres al final el que volem és el retorn aquest de saber que ells gaudeixen, que ells milloren i que si venen i volen repetir perquè realment es senten bé, que aquest és l'objectiu que tenim.
I que repeteixin durant anys i panys. Carles Gilibets, Patrícia de Villamore, fundadors de l'associació Gufis Surf Aid Kids, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. és l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista de les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
10 minuts... Arre, falten 10 segons. 10 segons falten perquè passin 10 minuts de dos quarts d'una. Ho hem fet fàcil, amb l'esperit d'aquest programa, sempre facilitant vostres coses. Re, ara mateix sí, 10 minuts que passen de dos quarts d'una del migdia, d'aquest dimarts de retorn a l'activitat aquí a la caravana i a Ràdio Estel, moment en què tornem a obrir les portes del Viure en Salut, l'espai que tenim aquí als matins, continguts de la caravana, moment en què Joan Trias ja ho ha fet, ha sortit per la porta de la història, s'agafa aquests minuts. Per tant, cada dia, ja sabeu, de dilluns a dijous, ahir va ser festa i no vam tenir el programa en directe, tot i que no vam faltar a la cita, del Viure en Salut. Avui sí, avui en rigorós directe en teniu aquí portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, com no, de la mà dels amics de Marnis. Ara descansem una estoneta de Joan Trias i de seguida saludem al doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, saviesa, elegància i humor, en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podreu adreçar-vos per doncs, explicar-nos qualsevol petit problema de salut o de benestar. Estarem fins a la una del migdia, però les consultes les podeu fer en qualsevol moment. 24 hores oberts en què podeu doncs, explicar-nos el vostre cas o qualsevol consulta, qualsevol curiositat. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Les vies de contacte tan importants en aquesta casa perquè volem sempre jugar amb vosaltres, conèixer-vos, estar a la vostra disposició i més encara en aquest espai, en el Viure en Salut, que té aquesta vocació claríssima, la d'estar al vostre servei. 663 99 30 62 per missatges de veu o missatges per escrit. I si no us ve bé, si preferiu seure davant l'ordinador i enviar un correu electrònic, doncs també ho podeu fer. Tenim una adreça preparada per vosaltres, és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu amb calma, amb detall, tal com us surti, el vostre problema, el vostre dubte, la vostra consulta, i nosaltres encantats, com sempre, encantadíssims d'exposar la vostra consulta al nostre doctor. Entre divendres, que no tenim consulta, el cap de setmana, el dia festiu, ja fa molts dies que no tinc el plaer de dir aquesta frase i sempre em ve molt de gust. Doctor Jacinto Valverde, don Jacinto, buenos días.
Don Rafael, muy buenos días, ya te echaba de menos.
Hombre, y yo a ti, y yo a ti. No te... Es curioso, ¿eh? Porque vienes a mí... Yo creo que ya tengo como dentro de mí el reloj biológico y estemos en la radio, en antena o donde sea, cuando se hace esta hora, la hora del Viure en Salud, sí, sí, sí. Vienes a mi mente, digo, ¿qué estará haciendo ahora Jacinto Valverde? Claro, ayer...
Bueno, a esa hora, si es día entre semana, trabajar.
Efectivamente.
Si no es día entre semana, pues bueno, a esta hora, a lo mejor el aperitivo, he salido a algún sitio,
claro,
o me lo estoy tomando en casa, más o menos.
Porque tú eres de aperitivo, ¿eh, Jacinto? Del vermú, aquello...
Me gusta. Me gusta si no salgo fuera a tomarlo con amigos o con mi mujer, lo solemos tomar en casa.
Muy
¿sí?
bien.
Es muy en mi casa siempre ha sido muy de mucha costumbre tomar siempre el aperitivo antes del almuerzo.
Estupendo. Pues me parece una buena costumbre porque eso hace fiesta y hace casa y hace hogar sí. y da muy buen
hace
rollo.
Hogar, correcto.
Aquí
correcto.
El problema que yo me encuentro con esto, que ¿sabes qué pasa? Que nosotros en casa a veces desayunamos, los días que son fiestas se desayuna tarde. Entonces ya se nos junta a todos. Ya sería el desayuno, media hora después sería el aperitivo y media hora después la comida y es demasiado. Entonces al final el aperitivo nos lo saltamos, aunque me gusta mucho el concepto y cuando lo hemos hecho lo he disfrutado y sobre todo con amigos, ¿no? Pero el tema es que a mí me quita el hambre totalmente. Las cuatro patatas...
Hombre, sí,
las...
sí, eso es cierto. Si, si pasa mucho tiempo desde el aperitivo a comida, a mí me pasa igual. Me ha quitado un poco... Sí. Lo que te debe de abrir el apetito, a mí me lo suele quitar.
A mí me lo quita también. Y normalmente, como lo que te viene después es bastante contundente, porque, oye, pues son días de fiesta y te apetece hacer una comida un poco especial, pues es una lástima. Sí. Pero bueno, que está bien. Todo como decía, ¿cómo es la frase esa de no comer por haber comido? Pues ya está bien, ¿no? No pasa absolutamente sí. nada. Bueno, Jacinto...
Es como no dormir por haber dormido.
Exacto. Mira, no me digas nada porque he pasado un fin de semana como una marmota. He dormido tanto y tan bien. Me siento orgulloso de mí mismo porque yo que tengo el sueño así un poco, bueno, un poco ligero y me suelo despertar. No me ha pasado tú este fin de semana. Yo creo que he hecho un poco cura de sueño y así estoy, que me siento con bastante energía en este martes. Desubicado porque ayer fue fiesta y hoy parece que sea lunes, pero no, pero es martes, pero con energía. Y mira, yo me siento con energía, pero es muy probable que muchos de nuestros oyentes, de nuestras oyentes, pues sientan que no. Siempre los lunes, hoy no es lunes, pero es nuestro primer día de la semana, me gusta que recordemos cómo los amigos de Marni nos pueden ayudar con la energía para llevar adelante pues nuestras tareas, el retorno al trabajo, el retorno a los colegios, a los estudios, a la actividad diaria después de esa disrupción que es un poco el fin de semana, ¿no? Y más aquí en Cataluña, que muchas personas, no todos, pero muchísimas, han tenido pues un fin de semana muy largo de 3 días. Seguramente hoy están pensando, madre mía, ¿qué me podría tomar yo que me ayude a afrontar este martes? Porque voy arrastrado por los sitios, sin ir más lejos, en la redacción, ¿eh? En la redacción hay almas en pena, auténticas hoy, que están dando el callo como siempre, pero con dificultad. Entonces, el producto estrella, yo lo avanzo y tú nos cuentas por qué es tan especial y por qué lo tenemos que incorporar, el Royal Provite 5000, ¿eh?
Correcto, magnífico producto de Marnis sí. que incorpora, pues bueno, pues una elevada concentración de jalea real pura, ¿vale? Que esto te da una energía impresionante. A eso también le añadimos el polen abierto, que este tipo de polen, pues bueno, se asimila muchísimo mejor. Luego también tenemos propóleo purificado y, por último, vitamina E. Sí. Son todos sustancias que te van a dar una gran energía, un gran poder de actividad.
Muy bien.
Y para estas, bueno, pues para estas situaciones de periodos especiales que necesitas darte un poquito de más vigor, pues tomarte tu vial cada mañana antes del desayuno del Royal Provite 5000.
Qué bien.
Fantástico, siendo un producto... como premiado como mejor producto de cuidado interior de los premios Cuídate en 2023 de Men's Health.
Imagínate. Que es una prestigiosa, o sea, si recibe este prestigioso premio, por algo será eso, para empezar.
Por algo será.
Y luego, pues que esta ayudita extra, yo creo que hoy en día nos viene bien a todo el mundo. Por lo tanto, amigos oyentes, amigas oyentes, incorporad, tomad buena nota, Royal Provite 5000 para afrontar las jornadas con este punto extra de energía que seguro que agradecéis y os va muy, muy bien. Y a mí permeteu-me que us recordi, abans de passar a les consultes particulars, que tot el que ens recomana Jacinto Valverde, qualsevol producte de Marnis el podeu trobar al costat de casa, molt a prop, fent una passejada al vostre herbolari de confiança, farmàcia o parafarmàcia. Ja sabeu que online podeu consultar també la pàgina web de Marnis, el seu univers, tot allà molt ben endreçat, molt visual, molt fàcil d'accedir. Però sobretot, acudiu a la vostra farmàcia o parafarmàcia de confiança, també herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, 12 minutos, 12 minutos, un poquito menos y llegaremos a la una del mediodía. Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos radiofónico, que es oro puro, y nosotros lo convertimos en oro de quilates, de varios quilates, de parte con los amigos de Marnis. Aquí tengo mi selección de consultas para hoy. Empezamos, Jacinto, si te parece, con Marta de Badalona. Dice que tiene 29 años, está embarazada. Me gustan estos correos de mujeres embarazadas. Yo creo que es interesante siempre la visión de Jacinto sobre las problemáticas que pueden ir sufriendo, también si pueden tener alguna ayuda de los productos naturales de Marnis. Ella dice que está embarazada de 5 meses y ha estado sufriendo mucho las náuseas matutinas. Un clásico, ¿eh? Ahí para todos los gustos, evidentemente. No todo el mundo sufre estas náuseas, aunque suele ser una cosa habitual. Dice que a veces se le prolongan durante todo el día. Y entonces dice que para llevarlas mejor, no sabe si le podemos recomendar algo que sea también seguro para el bebé, evidentemente. El otro día nos comentabas que cualquier producto, aunque no sea farmacológico puro, pues podía tener una pequeña incidencia con el bebé, por lo tanto hay que tener con esto también mucha precaución. Pero ella se interesa por esto, por si hay algún remedio natural que le pueda aliviar estas náuseas que le están fastidiando un poquito. Y también, no sé si esto tú nos lo puedes decir, algún alimento específico que debería evitar para sentirse mejor con estas náuseas matutinas que ella dice que se le prolongan un poco durante todo el día.
Más que evitar algún alimento, quizás haya alguna bebida o alimento que le mejore las náuseas. Eso cada mujer debe de ver, averiguar cuál es el que mejor le va.
Vale.
Bueno, yo le recomendaría, si su ginecólogo se lo permite, que creo que sí, porque no creo que tenga ningún problema, porque todo lo que una madre o una mujer gestante ingiera por la boca o por alguna otra parte va a pasar a través de la placenta al feto,
claro,
¿vale?
Sí.
O sea, que eso está claro, que todo lo que una madre ingiera va a pasar al feto, en mayor o menor cantidad, pero va a pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se toma o con lo que se come incluso también, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo le recomendaría el jugo de aloe vera, ¿vale? Pero debería de preguntárselo primero a su ginecólogo si puede tomar el jugo de aloe vera para mejorar un poquito esas náuseas.
Perfecto.
Creo que sí, creo que no tiene ningún problema, que no es teratógeno, como se llaman las sustancias que pueden producir daños al feto, ¿no?
Vale.
No creo que el jugo de la aloe vera, y más ya en el quinto mes, pueda tener algún problema. Pero bueno, por si acaso, antes de tomarlo, el jugo de aloe vera de Marnis, que se lo consulte a su ginecólogo.
Perfecto, pues espero que nos esté escuchando nuestra oyente, Marta, de Badalona, con este problema de náuseas matutinas a causa del embarazo. Esta es la recomendación de Jacinto Valverde, el jugo de aloe vera, que puede aliviar estas náuseas que ella nos comenta, pero sobre todo antes de incorporarlo a la dieta, antes de tomarlo, hacer una consulta al ginecólogo para que no haya ninguna contraindicación, nada que pueda afectar al feto de manera que sea perjudicial para él o que le pueda afectar de alguna manera. Muy bien, pues esta es una primera consulta. Vamos con, a ver, tengo por aquí, mira, Jaume de Reus, 60 años, se presenta y dice que desde hace varios meses ha estado controlando su hipertensión con medicamentos, pero le gustaría también explorar opciones naturales complementarias para tener la tensión controlada. Entonces se pregunta esto, si existen tratamientos naturales, hierbas o cambios de dieta, dice él, que puedan ayudarle a mantener la presión arterial bajo control. Y también algún ejercicio específico que le podamos recomendar. Seguro que le podemos decir cosas interesantes, Jacinto.
Bueno, lo primero que hay que hacer para tener un buen control de la tensión arterial es cuida tu peso. O sea, aquí sí que hay una relación directa entre mayor aumento de peso, mayor problema de control de tensión arterial, ¿vale? O sea, está en tu peso ideal. Mantén actividad física, que te va a ayudar también a controlar la tensión arterial. No abuses de la sal con los alimentos, toma los alimentos descaradamente sosos y toma tu medicación de forma habitual sin olvidarte nunca de ella. Ojo, Sí. Hay mucha gente que dice, bueno, tengo la tensión alta, me tomo esta medicación, la tengo normal, ya se me ha curado y dejo de tomar la tensión. Craso error. ¿Vale?
Claro.
O, ay, vaya, se me ha olvidado la pastilla y llevármela el fin de semana. Bueno, no pasa nada porque no la tome durante 2 días. Craso error. ¿Vale? Hay que tomar la medicación siempre. Tú eres una persona hipertensa controlada con tu medicación antihipertensiva.
Muy bien.
No eres una persona que has sido hipertensa y que ya al tomar la medicina te has curado. No.
No.
La hipertensión arterial normalmente es una enfermedad crónica. ¿Vale? Puede haber excepciones, pero normalmente es una enfermedad crónica que hay que tenerla bien controlada. Desde el punto de vista de la complementación alimenticia, ¿yo qué le recomendaría a tu medicación habitual? Añádele el efecto beneficioso de los omega 3.
Vale.
El Omegamar 1200. Dos capsulitas juntas en una única toma al día antes del desayuno de por vida.
Perfecto.
Si con esto no es suficiente, puedes añadir a tu medicación también habitual algo ya específico para control de la tensión. No en sustitución de, sino además de. ¿Vale?
Vale.
Y esto es un complemento alimenticio que incorpora el espino blanco, el olivo y el ajo. Tres sustancias que son hipotensoras. Vale. Y se llama Tensiomar.
El Tensiomar. Perfecto.
Y este puedes tomar de 1 a 3 cápsulas al día, haciéndolas coincidir con las comidas, dependiendo del control de tu tensión arterial.
Estupendo. Pues sobre todo muy interesante lo primero que nos has dicho, Jacinto. Todo es interesante, evidentemente, y muchísimo estos complementos alimenticios de Marnis. Pero sobre todo para, en este caso, para Jaume de Reus, que nos hace esta consulta sobre cómo controlar la hipertensión. Muy interesante que no deje la medicación, que no se confíe en este sentido, que no se haga el olvidadizo, porque la hipertensión está ahí, solo que está controlada con la medicación. Y luego, cualquier persona que sufra de esta, bueno, de este desequilibrio, de esta dolencia, puede incorporar los efectos beneficiosos de los aceites omega 3, que son estupendos para muchas cosas en nuestro organismo. También para la tensión, el Omegamar 1200 y el Tensiomar, que es ya muy específico, producto específico de Marnis, para tener la tensión pues bajo control de manera natural. Siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta la medicación que le haya recetado su médico de cabecera o su especialista. Vamos con Nuria de Sabadell, que dice que tiene 40 años, 2 hijos pequeños, 1 de 3 y 1 de 5, dice ella. Y dice que últimamente están resfriados, bueno, con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia. Entonces quiere saber si hay algún tratamiento natural, algún remedio natural efectivo para tratar los resfriados de los niños, o si hay forma de prevenirlos, que yo creo que también es muy interesante. Entonces se interesa por el catálogo de Marnis, por algo que pueda incorporar para que estos resfriados pues dejen de ser tan, tan frecuentes. Vamos a ver qué le podemos decir.
Por supuesto, yo le recomendaría tomar un complemento que va a mejorar las defensas de los más pequeñines de casa, ¿vale? Incorporando pues vitaminas todas del grupo B, vitamina C, D y E, propóleo purificado y jalea real, ¿vale? Y este complemento se llama Protect Junior.
Protect Junior, ¿vale? Sí, sí.
Protect Junior, que a partir de 4 añitos lo puede tomar ya el niño o la niña.
Vale.
¿Vale? De 4 a 12 años, con darle medio vial por las mañanas antes del desayuno es suficiente. A partir de los 12 años tomaríamos el vial entero. Protect Junior.
Vale. Perfecto, pues para esta madre, para cualquier madre o padre que nos está escuchando, que tiene también los hijos en esta circunstancia, que no se quitan los resfriados de encima, el Protect Junior hay que incorporarlo teniendo en cuenta las dosis y la edad que tengan los niños para darles la dosis adecuada. Recordemos que todos los productos de Marnis vienen con un prospecto y con instrucciones muy precisas para saber cómo se tienen que ingerir, cómo se tienen que hacer las tomas, aunque Jacinto siempre nos da el apunte básico, pero luego tenemos el prospecto muy bien explicado. Protect Junior, esta es la respuesta para Nuria de Sabadell y estos problemas de resfriado que tienen sus hijos pequeños. Doncs abans de acomiadar al doctor, us recordo que aquests productes i tots els de la gama de Marnis es podeu trobar, i si no es trobeu, els podeu demanar a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies, també a la seva pàgina web, això és una altra opció, però sobretot, acudiu a la vostra farmàcia o per a farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podreu trobar tot el catàleg de Magnis, qualsevol producte dels que ens parla el doctor Jacinto Valverde. Jacinto, ánimo con el martes, venga.
Ah, eso lo tenemos ya chupado.
A por venga. Todas.
Venga, un abrazo.
Y mañana nos escuchamos. Adiós, adiós.
Adiós.
Vinga, doncs ja teniu molts consells, esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut, el vostre benestar en qualsevol circumstància, també per als nens petits de la casa, per aquests refredats que poden ser molt comuns, encara que estigui aquí la calor, poden encara estar els refredats a flor de pell. Doncs ara, en un minut clavat, arribarà la Júlia Julve, que ja estarà disposada segurament amb el guió de darrera hora per informar-vos de tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, que no són poques coses. A veure com tenim la informació d'aquest dimarts, les novetats. Us informa ella puntualment de tot en el butlletí de la una. I després encara tindrem per endavant una hora de la caravana. Tornarà Joan Trias a seure en aquesta cadira i a la cadira del costat seurà la nostra dissenyadora de moda de confiança, la Inés Farrés, que ens parlarà de la boda reial de Letícia i el rei Felip VI i aquest vestit de Pertegas i els seus dissenys que en aquell moment es van convertir en moda absoluta. Després, amb la girocleta, viatjarem per Barcelona per conèixer els seus racons amagats, que no són pocs, tot el que proposa aquesta iniciativa, i si ens sobra temps, una miqueta de bona vesprada per veure què es comenta al nostre foro favorit, Foro Cotxes. Júlia Julve, de seguida, i després més caravana.